Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP i IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
En temps de fred, les cassoles de moltes cases fan una flaire especial. Porten el record d'una cuina radicalment marcada per la temporalitat de les baixes temperatures. I és que l'hivern és temps de cacera, una cacera que s'ha practicat sempre, i a la tardor, com som ara, també des de temps antics, quan el caçador ho feia per pròpia supervivència i la dels senyorius que podien gaudir d'una cuina d'alta volada. Els receptaris de cuina popular i els de cuina d'avantguàrdia estan farcits de plats de senglar, de llebre, de cèrvols, de daines, de faisans, de conills o de perdius. Però qui s'emporta la palma, l'au de caça per excel·lència, la reina del bosc, és, i ens hem de treure el barret, senyors i senyores, la senyora becada. És una de les aus migratòries més apreciades de la cuina que apareix als boscos de Catalunya quan arriben els dies freds. Misteriosa tot ella, ofereix un mimetisme extraordinari i un plomatge de color de fulla caduca amb un bec allargassat i una forma de volar que la fa molt apreciada pels caçadors des de que l'home és home. Caçada a preu d'alba, entre el silenci dels arbres, és l'au més preuada de totes. Tants caçadors com senyorius. A la cuina, la millor manera de cuinar-la és senzillament rostida, amb pocs ingredients, i el seu interior és una torrada de pa de pagès. Això sí, és important que la deixeu uns dies en repòs perquè la seva carn s'entendreixi i es torni tova i melosa. La relaxació no és pas putrefacció. Poden ser uns 15 dies, més o menys. Cal observar el baix ventre de l'au. Quan apareix un color granat, brillant i quasi transparent, la becada és el punt per plomar-la amb molt de compte perquè és molt fràgil. Plomada i passada per la flama, ja és a punt per cuinar-la amb totes les carícies possibles. I si podeu gaudir d'una becada, acompanyeu-la sobre taula amb dues perles més, les becades en corriol i el capvespre de la becada de Cal Enric, dos llibres que us faran fer un passeig pel mig del bosc.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. Un altre dia més, un altre podcast més, parlant de gastronomia, parlant de cuina i parlant també de pagesia i, sobretot, també de transformadors, d'artesania del producte. I és que avui tenim un menú fantàstic. Mireu, primer de tot anirem a l'Òscar Gómez a veure'l, a veure quin restaurant ens posa a la nostra Gui Virginies a la cuina catalana. Després seguirem parlant d'aigua de mar. Anirem també fins a Collserola, on ens parlaran d'una idiosincràsia molt fantàstica. Barregem els parcs naturals i la gastronomia. Després anirem a parlar de la cuina catalana del dia a dia. I com no, doncs home, hem anat al Fòrum Gastronòmic aquesta setmana passada i tenim bona gent que ens porten les seves novetats. Per exemple, què us sembla un paté de malvasia de Sitges? O què us sembla també que ja tinguem pèsols de la temporada, ara, al mes de novembre? O, per exemple, anem a buscar un dels embotits del Pirineu, la girella. I també anem a veure quin és un brou que sigui funcional. Tot això aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. Encenem els fogons i ens hi posem ràpidament.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I emplenem una pàgina més de la nostra Gui Virgínies amb aquesta sintonia i l'Òscar Gómez, que ja el tenim a punt. Òscar, bon dia, com anem?
Molt bon dia, Pep, ben trobat.
Què, has voltat molt aquesta setmana?
Bueno, estic fent voltetes pel país i la veritat és que m'ho passo molt bé menjant de categoria. Avui us proposo un restaurant a Bor, a Cerdanya.
Home.
Que es diu Cal Xena.
Cal Xena, a Bor,
sí,
a Cerdanya.
Bor. Bor és un poblet que està ben a prop de la sortida, pels que venim de Barcelona, i perdoneu el barcelonacentrisme, a prop de la sortida del túnel del Cadí. I la veritat és un poblet molt petit, molt agradable, on l'Albert i l'Àngels, que són els que estan al capdavant de Cal Xena i són fills del poble, doncs mira, l'Albert tenia una, va explicar, una finca amb 200 vaques. Fa 18 anys, quan es va casar amb l'Àngels, amb la dona, van tancar aquesta granja i van arreglar una finca, una propietat que tenia ella, que és on està el restaurant, en el poble, i aleshores van obrir fa 18 anys aquest restaurant. I què fan? Doncs fan cuina sardana, cuina del territori, i la fan molt bé.
Que bo, que bo. I hem de recordar que Bor no és el mateix que Bar, perquè Bar és un poble que està a l'altra banda del Cadí,
Sí, sí, és que a mi m'agrada molt aquests pobles d'aquesta zona que tenen, són una síl·laba amb tres lletres, i la veritat és que, en fi, em resulten molt divertits. Però sí, sí, Bor és en aquesta banda del túnel, i ja et dic, fan una cuina sardana molt, molt, molt clàssica, molt tradicional. Tenen un sistema de fórmula al migdia, amb tipus menú, que també és quelcom que s'estila molt en aquestes terres, i per la nit sí que fan carta. I el menú del migdia surt per 25 euros, que també la veritat és que està bastant bé de preu. Aleshores, l'Àngels, que és la cuinera fantàstica de receptes tradicional, i òbviament pots demanar trinxat, tenen trinxat.
Em
va resultar divertit perquè l'Albert, que és el que està a la sala, diuen que vols el trinxat, el normal o l'especial. Si li preguntes, et dirà, bueno, el normal és el que faig jo i l'especial és el que fa l'Àngels, la meva dona, i evidentment has d'agafar l'especial, que la gràcia és que ella, a part de la rosta de porc i la botifarra negra, doncs li posa també un ou ferrat dalt de tot per arrodonir una mica la jugada del plat.
Déu-n'hi-do. I a part del trinxat, què més hi podem menjar aquí a Bor?
Doncs mira, fan unes croquetes de carn d'olla casolanes molt bones, també fan croquetes de ceps, tot és fet a casa, Patates emmascarades, que és un altre imprescindible d'aquest tipus de cuina de muntanya, que a més ara les temperatures que mica en mica van baixant, doncs també van molt bé, unes patates emmascarades. I sobretot, a mi em va agradar molt la mà que té l'Àngels per guisar, per fer plats de xup-xup. Conilla amb carreroles, pollastre a la cassola amb prunes i pinyons, peus de porc amb gambes, galtes amb samfaina, tot aquest tipus de cuina, la broda, i deixa'm dir que el conill, per exemple, estava deliciós, perquè és una cuinera que guisa amb calma, la carn queda molt tendra, xopa bé dels sabors del bolet, tots els aromes de la salsa. És cuina tradicional, però són plats que són, no els fan gens oliosos, els punts de cocció estan molt bé. Si t'agrada escurar els ossos, aquest conill amb carreroles és el teu plat. I si t'agrada el pollastre a la catalana, amb prunes i pinyons, doncs bueno, aquí tens també per disfrutar, perquè la pruna gairebé es desfà, queda com una marmelada, com una compota. Crec que de licor el guisadet aquest li posen ratafia i està, doncs, és canònic i espectacular. Si t'agrada la brasa, també fan entrecots, xai de la terra, fan botifarres a la brasa, però la veritat, Pep, que a mi m'agrada més fent a la cullera a fondo i donar-li gas als guisats.
Déu-n'hi-do. I clar, i aquesta pruna que ens pot servir de lligam per arribar a les postres, de postres què?
Doncs mira, vam demanar crema catalana, que te la posen amb una capa fina de sucre, sucre cremat és finet, amb el qual és agradable a la mossegada, posen una galateta, Rifacli, sí, perdó de dir la marca, però ben cruixenteta a sobre, així triangular, i després fan pastís de casolans, de pastanaga, o pastís de xocolata, servida amb una crema per sobre, que em perdonareu la reina del meu cor si hi ha xocolata sempre, tira cap a la xocolata. Vam demanar aquest pastís de xocolata també, molt sucós, molt tendre, i la veritat que és un molt bon final per una vetllada en un restaurant que la cuina que té és d'arrel, sòlida. És cert que els plats són potser una mica icònics i podrien semblar clichés, però no, perquè estan molt ben fets, i aleshores aquests plats icònics ben fets és els que garantirà, diguéssim, que continuïn en el temps i no els perdrem.
Doncs escolta, jo crec que un restaurant com aquest, que a més hi puguis menjar cuina catalana ben feta per 25 euros un migdia, convé que tinguem un restaurant com aquest a la Llibreginés de la cuina catalana. El restaurant Cal Xena, de bord de la Pujada del Molí número 12, d'aquí de la província de Lleida, entra, puja a la Llibreginés, no?
I tant.
Moltes gràcies, Òscar.
A tu, Pep, una abraçada.
Que vagi bé, salut.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I la gastronomia va molt més enllà que a vegades de plantar una planta o d'una varietat, i és que tenim al mar un producte fantàstic, com és l'aigua de mar, que també la podem posar a la cuina i també a la nostra salut. Úrsula, molt bon dia.
Hola, molt bones.
Vosaltres comercialitzeu aigua de mar? Suposo que és de la Mediterrània, no? Siguem de Torroella de Montgrí?
Evidentment, evidentment. De la Costa Brava. Aigua de la Costa Brava Nord, captada al límit del Parc Natural del Montgrí i Illes Medes.
L'aigua de mar és aigua amb sal?
És aigua salada, simplement. No és aigua amb sal. L'aigua amb sal no té res a veure amb l'aigua de mar.
És aigua amb sals minerals, no?
Aigua amb sals minerals, evidentment, que no té res a veure amb la sal comú que nosaltres podem arribar a utilitzar a la nostra cuina.
De fet, moltes vegades, jo quan vaig començar a sentir a parlar de l'aigua de mar, recordo allò que deien d'en René Quinton, no?, que feia, allò va descobrir que el plasma sanguini és molt semblant a l'aigua, podríem dir, isotònica o hipertònica, no sé com anava això.
Sí, en René Quinton, amb els seus estudis, va confirmar que el que deies tu, el nostre plasma sanguini, les nostres llàgrimes, si els analitzes, són iguals que el que nosaltres en diem aigua isotònica. L'aigua de mar, per naturalesa, porta uns 36-38 grams de sals minerals per litre, i l'aigua isotònica en porta 9 grams. El que diguem, el nostre medi intern porta 9 grams per litre de sals, i per això rebaixem l'aigua de mar fins al punt de deixar-la la mateixa quantitat de sals que el nostre medi intern, perquè sigui 100% assimilable.
Quan parlem d'isotònic, ja pensem en aquelles begudes que no són carbonatades, que tenen aquell punt de dolçor, que va néixer com una manera de vegades de ser un refresc o un regenerador per la gent que fa exercici, però que ara hi ha molta gent que s'ho pren com una beguda normal, i en canvi vosaltres teniu l'aigua de mar, que ens la podem fer a casa, la beguda isotònica.
Evidentment, sí. En els seus orígens, a veure, s'han fet barbaritats en l'alimentació, ja ho saps, però l'aigua isotònica que es va vendre o que es ven encara comercialitzada no té res a veure amb l'aigua isotònica que nosaltres t'oferim, que és 100% natural, no? És una part d'aigua de mar amb tres quartes parts d'aigua mineral. Aquestes begudes que dius tu, inclús te les recepten els pediatres pels nens quan tenen diarrees o així, i a veure, això per mi és un pecat, perquè no deixa de ser un producte químic, plens de sucres, i això de saludable no té res. En casa, en aquests casos, pren-te una bona aigua isotònica feta amb aigua de mar i aigua mineral, i això, bueno, és salut al 100%.
Tenim l'aigua hipertònica, que és la que surt directament del mar, evidentment tractada, diguem-ne, per la seguretat alimentària. Com l'hem de tractar, la cuina? Com l'hem de tractar, la cuina?
A la cuina, a veure, la podem tractar de moltíssimes maneres. Tal qual hipertònica, la podem utilitzar sobretot en el món del peix, peix i marisc. És el seu medi natural, el peix i el marisc. Després, ja sigui per rentar el peix, ja sigui per congelar-lo, descongelar-lo, per donar-li un altre, aquell plus de hidratació i de textura que ha pogut perdre el peix al descongelar-lo, o unes gambes, quan les descongeles i les submergeixes una miqueta amb aigua de mar, els hi aportes un altre cop aquells nutrients i aquella frescura que ha perdut amb el congelat. Després, a l'hora de cuinar, tant pots millor diluir-la, sempre en el punt òptim. A veure, el paladar de cadascú és molt particular i les sals doncs, els hem d'adaptar això, al nostre gust, però sempre s'ha de diluir una miqueta. L'aigua hipertònica de per si és massa salada, massa forta, massa potent per cuinar directament amb ella.
I ara que tenim la Lola Puig aquí, Lola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
La Lola, que ets un dels emblemes de Slow Food, sempre una persona que mira que la cuina no és només per gaudir-ne, diguem-ne, des de la vessant del gust i del cervell, sinó també del cor i, podríem dir, de tot el cos, no?
Per suposat, Pep. És important tenir molt en compte tot el tema de la sostenibilitat. Per mi ja saps que és una cosa que m'importa moltíssim i que cada pas que fas pots aplicar la teva part de sostenibilitat.
I una d'aquestes és, per exemple, cuinar amb aigua de mar. Com ho fas tu quan cuines amb aigua de mar?
Jo l'aigua de mar la poso a pertot arreu. Per exemple, si faig una amanida amb un esprai, doncs en lloc de sal, hi aplico l'aigua de mar. Si faig qualsevol sopa, encara que sigui la sopa de menta, te'n recordes de l'àvia? Doncs, per suposat que ha de ser amb aigua de mar, en lloc de sal. Li poso tot al final, perquè no perdi nutrients. I tot el que podem fer caldós, no sé, avui, per exemple, hem fet un arròs i amb aigua de mar. Qualsevol cosa, un estofat, qualsevol guisat, fins i tot un postre.
Clar, aquí hem de tenir en compte que l'aigua de mar és com una mena, podríem dir, de sal líquida, i el que hem de tenir en compte és que si pensem en bullir, per exemple, clar, jo ara pensava, mira, aquí al costat hi tenim uns que tenen llamàntols, si hem de bullir un llamàntol en 2-3 minuts d'aquests més petitons, ja el tenim cuit, el podem bullir perfectament amb aigua de mar sencer, no? Però clar, si ha de bullir, és a dir, si volem fer un brou, no ho podem fer-ho amb l'aigua de mar, és a dir, l'aigua de mar s'ha de posar al final, no?
Sí, perquè no perdi nutrients. I com tu deies, el tema del llamàntol, en aquest cas el faria diluint. Tot que si el vull bullir amb aigua de mar, seria una aigua de mar diluïda.
Escolta'm, si vull tastar una aigua d'aquestes isotòniques tan bones que heu fet, com ho hem de fer? Perquè per una banda tenim l'aigua isotònica, però llavors aquí hi ha altres coses, li hem donat gust a aquesta aigua.
Sí, això és una proposta de refresc amb fruites o herbes que al final li posem un tant per cent, un 15% d'aigua hipertònica per convertir-ho en una isotònica. I llavors té tota la part terapèutica de l'aigua de mar, tota la part terapèutica de la fruita o herbeta que hi hem posat, en aquest cas el romaní.
Avui parlem de cuina, però l'aigua de mar va molt més enllà perquè podem fer teràpia culinària i també altres tipus de teràpies amb la salut, importantíssima aquesta aigua de mar, no?
Per suposat. Ara estàvem parlant dels equips. Quan tenim un equip en dansa, que està treballant, moltes vegades ens en descuidem d'hidratar-nos. I a vegades és perquè a la gent no li agrada l'aigua així sola, doncs per què no fer una aigua d'aquestes isotòniques que, a més d'hidratar-los, els hi aportarem tota aquella part de minerals i oligoelements que necessita el nostre cos per mantenir-se en equilibri.
Escolteu, moltes gràcies. Em deixeu tastar aquesta aigua isotònica?
Per suposat.
Doncs va, anem-la a tastar.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I també tenim un espai com Collserola, un lloc que hi ha molta gent que hi va passejar, però és que hi ha molta més història a Collserola i sobretot hi ha molta cuina derivada d'un projecte interessantíssim que és el Parc a Taula, i ara tenim en Xavier Roget aquí, que ens explicarà què és tot això del Parc a Taula, que no us penseu que sigui d'ara, de fa 4 dies, no, no, fa més de 20 anys que funciona això. Xavier, bon dia.
Bon dia.
Fa 20 anys? I pensaven tant en que el territori era molt important amb això del menjar?
Segurament no hi havia encara establert aquest vincle tan directe d'una manera, diguéssim, compartida per la majoria de les persones, com afortunadament comença a passar avui en dia. Aleshores, i en concret fa 22 anys, vaig tenir la fantàstica oportunitat d'entendre el gap, d'entendre la manca que teníem com a gestors d'un parc natural, en aquest cas en aquella època era el Garraf. I és que un important cuiner de la zona em va venir a veure i em va dir: Xavier, em podries donar informació sobre el parc? Perquè els meus clients m'ho demanen. I jo vaig pensar: ostres, tu, que bé, un restaurador ve a demanar-me informació del parc, això és una bona notícia. Però ràpidament, a banda de la primera impressió favorable, em vaig donar compte de que teníem un problema, i és que si li donaven aquest bon restaurador, en els demés restauradors de la zona no els havia donat rei. Potser algú es pensaria que tenia un tracte de favor o alguna cosa semblant. A banda d'aquesta primera tonteria, se'm va acudir ràpidament que teníem una mancança greu, i és que no havíem connectat a tots els restauradors i a tots els productors del territori parc amb el propi parc. I lo important que això era, lo important per mantenir aquell ecosistema viu. Segurament era inversemblant pensar que tots els productors i productores, elaboradors i elaboradores, els cellers, els que fan marmelades, la senyora que tenia les gallines amb els ous i els restauradors podien ser funcionaris treballant a sou per al parc. Això ens semblava insostenible, inviable, però sí que els havíem de considerar uns actors principals, estratègics de la gestió del parc, per mantenir precisament aquest ecosistema viu. El sistema mediterrani està construït d'això, està construït d'un mosaic infinit de bosc, masia, camp, conreu, animal de granja, animal de bosc, i tot aquest ecosistema l'estaven perdent a marxes forçades, fent una separació brutal entre el que és el món rural i el món urbà. I aquesta separació, que ha creat, diguéssim, un desenvolupament desaforat, havíem de saber-lo trencar, perquè en el fons és molt psicològic, en el fons no és real. L'ésser humà segueix sent natura. Això ho hem comprovat amb la pandèmia, Ho hem comprovat molt bé. Quan ens van tancar a casa i ens van dir no podeu sortir, i al cap de 3 setmanes, com bojos estàvem, que ens menjàvem les parets. Us diré una anècdota. El dia que ens van obrir la porta, els parcs naturals vam rebre un 50% de visites noves que mai havien visitat un espai natural protegit.
Ara t'ho anava a dir, perquè molta gent, estem aquí a Barcelona i molta gent segur que encara no ha anat a Collserola, inclús molts barcelonins i barcelonines, potser, que a vegades a l'hora de viatjar pensen que, mira, que un indret com Mèxic o com qualsevol altre país pot ser millor, i en canvi no coneixem el que tenim a casa.
És així, això ens passa sovint, malauradament. Segurament que hi ha racons de Mèxic fantàstics i meravellosos, com passa en tot el món, però primer coneguem els nostres. I els nostres, a més, els tenim molt a prop, i quan estem parlant d'alimentació, que és una necessitat bàsica i fonamental de l'ésser humà, perquè si no mengem ens morim, el problema és que estem començant a menjar bastant malament. Mengem molt producte elaborat i preelaborat, amb aquesta obsessió que tenim de l'estrès, de que no tenim temps. Hem parlat sovint moltes vegades de aquest patrimoni cultural que és la cuina, aquesta cuina mediterrània, aquesta dieta mediterrània. Si la perdem en les futures generacions, estem perdent la nostra natura, i si perdem la nostra natura, perdrem la nostra salut. Per tant, és una necessitat que tenim, o som poc intel·ligents i ens carreguem la natura, el qual voldrà dir que ens acabarem carregant a nosaltres mateixos, o som una mica intel·ligents i sabem salvaguardar la natura i tota la cultura que hi ha en aquesta natura mediterrània per al nostre benestar i per la nostra salut.
I una d'aquestes coses bones que hi ha és tenir aquest territori com tenim i recuperar-lo. I començar a recuperar-lo comença sobretot per no fer-se malbé, perquè no hi hagi terrenys erms, i sobretot una cosa molt important, i és que recuperin finques, es recuperi terreny,
i també varietats. Iñigo, tu que estàs aquí a Collserola, hi ha molta gent encara a Barcelona que no ho saben, que Barcelona té vinya.
Sí, així és. Nosaltres des de la Masia Can Calopa de Dalt, polígon 1, parcel·la 1 del municipi de Barcelona, però la Barcelona agrària, que també existeix, doncs recuperem el cultiu de la vinya, recuperem el cultiu del que havia estat el patrimoni vitivinícola de la Serra Collserola, amb varietats que sabem, varietats històriques que s'havien conreat, varietats com el Xarel·lo, que sabem que és una varietat catalana, no?, per excel·lència, però que sabem que Collserola havia existit, on recuperem la Malvasia, on recuperem altres varietats documentades de la Serra Collserola. A més, tota aquesta feina fa que preservem el mosaic agroforestal del parc.
I a més hi tenim un restaurant que s'hi menja de meravella, i una de les coses que suposo que aquest estiu s'hi ha menjat ha sigut el tomàquet mandó, no?
Així és, el tomàquet mandó és un tomàquet que hem recuperat els pagesos de Collserola, juntament amb el Parc Natural i la Fundació Miquel Agustí, i a l'espai de degustació Can Calopa forma part de la dieta, no?, de la dieta de temporada, perquè és un tomàquet que, recordem, doncs el podem gaudir des del juny fins a mitjans de setembre aproximadament, però forma part d'aquesta també recuperació de varietats tradicionals del Parc de Collserola.
Una altra d'aquestes coses importants que moltes vegades un quan pensa aquí en Collserola no se'n dona compte és que encara podem integrar-lo molt més en el nostre dia a dia. I, per exemple, una cosa que surt moltes vegades a la televisió, no?, quan sents el nom de Collserola, per exemple, són els senglars, no?, el porcenglar, el cabirol, dos animals que, bé, nosaltres també com a humans tenim part de la culpa de que a vegades es vagi centralitzant, diguem-ne, les poblacions, però un altre que tenim i que no fem servir moltes vegades és com gestionem això i com podem elaborar coses, per exemple, amb un producte com aquest, el senglar o el cabirol, són carns, són proteïnes que, a més, ben tractades i, a més, és seguretat alimentària.
Sí, sí, està passant amb aquest animal en concret, el que fa referència, el senglar, que es va barrejar en el seu moment amb el porc, diguéssim, domèstic, que en lloc de tenir dues cries, que seria el que l'ecosistema li permet per tenir suficient menjar, doncs comença a criar 9 i 10 i 11 cries, la seva població es fa exponencial, no té cap predador, no sé què sigui l'ésser humà, l'ésser humà, que en aquest cas era el caçador de tota la vida, doncs té molts conflictes amb el món urbà actual, té una pèrdua generacional, el caçador cada vegada hi ha menys caçador jove, està mal vist per la societat. Tot plegat fa que aquest animal comenci a baixar a les nostres ciutats, no? Comenci a baixar per Collserola i arriba a la Ronda de Dalt i comença a crear problemes. Fins aleshores no ens havíem donat compte. Aquest problema no passa només a Barcelona, eh? Passa arreu de l'estat espanyol, passa arreu de l'art mediterrani, en tots els països estan parlant del mateix conflicte, i per tant l'única manera de tornar a predar aquest animal és entrar-lo per la porta del davant en la nostra menja quotidiana com una proteïna de molta qualitat. A més, no és un animal industrialitzat, és un animal ben natural. I, per tant, no només el fet de fer senglar o de cuinar senglar, sinó de fer reelaboracions amb aquesta carn, d'embotits, de patés, de moltes coses. Evidentment, també hi ha altres línies per treballar el senglar, eh? S'està treballant amb el tema de limitar la seva procreació a través de vacunes, estem treballant amb universitats amb aquest tema. És un tema complex, no hi haurà una solució única i meravellosa, com sempre desitgem a la vida, però una part de la solució segurament seria introduir-lo amb multitud de diverses formes en la menja de les persones.
Vinga, va, que jo tinc moltes ganes de tastar aquesta cabra de rasquera que teniu a Collserola. Fem una coseta, quedem, emplacem un altre dia i anem a Collserola allò sobre el terreny i parlem de gastronomia, cuina i parc.
Endavant, jo us proposo, si voleu fer una trobada a una de les masies de Collserola, fem venir el Xavier, fem venir Parc a Taula, fem venir a tu, Pep, i fem venir alguns productes del parc i fem un menjar tots, em sembla un pla sense fissures.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Correcte, sense pagesia no hi ha cultura.
Gràcies, Iñigo. Gràcies, Xavier Roget, responsable del Parc a Taula.
Gràcies, Pep, i aquesta última frase que has dit és fonamental perquè sempre hem pensat i defensem que el pagès i la pagesa són una espècie en perill d'extinció i hem de salvaguardar, sigui com sigui.
Cristina Massot, bon dia.
Bon dia.
Quin és el teu càrrec?
Mira, jo estic al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i en concret soc subdirectora general d'Indústries i Qualitat d'Agroalimentàries.
I ara aquí al Fòrum heu presentat un projecte de cuina catalana que va molt més enllà de moltes vegades la tradició.
Exacte. És un projecte que s'enmarca en l'Estratègia Alimentària a Catalunya, el pla estratègic que estem tirant endavant des del 2021 i que s'allarga fins al 2026 per aconseguir un sistema alimentari doncs, més sostenible, més arrelat al territori, més equitatiu i més saludable.
I sobretot heu parlat molt d'una cosa que avui en dia jo crec que hi té molt a veure, que és la cuina catalana del dia a dia, no? No hem d'anar a buscar plats de festa major, no hem d'anar a buscar plats de 3-4 hores de cocció, sinó una cuina humil que tenim a Catalunya, que feta amb bon producte i una bona tècnica, és fantàstica.
Sí, creiem que potenciar la cuina catalana a les llars de Catalunya, no? Però no només a les llars, sinó també a la restauració, pot tenir un impacte molt important i afavorir doncs, l'acompliment de tots els objectius que tenim en aquesta estratègia alimentària que us comentava. Per què? Doncs perquè consumint productes locals i de temporada en la forma en què hem fet sempre aquí en aquest país, no? amb la tradició de cuina catalana, doncs afavorirà no només que puguem seguir una dieta més saludable, sinó tots aquells actors que participen en la producció d'aquests aliments i en la seva transformació.
Tenim aquí en Toni de la Fundació Alícia. Toni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Heu fet una gran feina, no tant de divulgació, diguem-ne, sinó d'anar repassant aquest gran llistat de plats a la cuina catalana per veure quins podien estar aquí en el dia a dia, que molts d'ells, diguem-ne, són tan bàsics que gairebé molta gent se n'oblida.
Sí, el que ens ha passat amb la tradició és que el que hem volgut fer quan hem volgut lluir, no, el que deies tu abans, era fer el plat de festa major o el plat de Nadal, no? Això, el canelons, no? o llastre rostit o aquests grans guisats, que estan molt bé, però que són plats extraordinaris, en el sentit de que no són els ordinaris, no són els quotidians, no són els del dia a dia. Això que va generant, jo crec, d'alguna manera, que fins i tot tinguem una certa concepció a la restauració, per exemple, de que la cuina catalana és pesant, no? És molt greixosa, és amb molta proteïna, carn, etc. I no és veritat. De fet, el problema de la nostra societat és que estem abandonats, ens diuen, els estudis epidemiològics de salut, que estem abandonant la dieta mediterrània. La dieta mediterrània que toca aquí és la cuina catalana, la del nostre sistema alimentari, i que està basada, evidentment, en molt més llegum, en molta més verdura, no? Amanida, no? O sigui, nosaltres vam inventar l'escalivada, vam inventar l'empedrat, les patates i mongetes són part del nostre patrimoni, i moltes vegades això no ho recordem, no? Només això, recordem els canelons, que són fantàstics. Què és el que hem fet? El que hem fet per un cantó, en el marc d'aquesta estratègia alimentària i de cara a fer que la gent mengi més cuina catalana, perquè això afavoreix el sistema alimentari, però també a la pròpia salut i a la pròpia felicitat de les persones, perquè tenim una cuina collonuda que t'he d'explicar, el que hem fet és dir, miri, podem menjar tots aquests plats que hem de recordar, que són, a més, els que buscarem més en el nostre dia a dia, sigui mengem on mengem, per tant, mengem a casa, mengem al restaurant, mengem a l'escola, mengem a l'hospital, mengem al menjador de la feina, etcètera, etcètera. Per tant, perquè ara són molts i tots aquests agents que són els que ens cuinen han de cuinar molta més cuina catalana i, d'altra banda, valorem-la molt més des d'aquest punt de vista i aquests plats extraordinaris que també hi són i que també són bons i que també formen part del nostre patrimoni que lluïm, el que hem de fer és fer una declinació per personalitzar-se d'alguna manera adaptats a les necessitats més de la gent. Per tant, també hi ha un exercici, diguéssim, d'adequar. Escolta, és que jo tinc molt colesterol però també m'agraden els canelons. Doncs escolta, també pot fer coses. I la cuina catalana també té una resposta, no? des del nostre propi marc cultural i alimentari que donar-te. I també hem fet tota aquesta declinació per adaptar-nos a les malalties amb més prevalença, a les que tenen més problemes, no? La gent que té des d'al·lèrgies fins a la gent que té diabetes, ja ho sabem, síndrome metabòlica, totes aquestes coses. Per un cantó, cada dia tots hem de menjar el mateix i si tu no pots, també pots continuar menjant cuina catalana cada dia.
Clar, és que aquí hi ha una cosa molt important amb això i aquestes declinacions que dèieu ara mateix em fa pensar que hi ha una cuina catalana, per exemple, de receptes molt econòmiques, per exemple, el farro que fem a la Garrotxa, que no cal tampoc que, a més, aquesta declinació sigui de la recepta tradicional i avui en dia podem fer un farro amb l'aigua de bullir les verdures, que pot ser molt saludable també, no, Cristina?
Exacte. Jo crec que, bueno, i el plantejament del projecte és la cuina catalana és superàmplia, està plena de plats plats catalans que s'adapten al nostre dia a dia, al ritme que portem avui dia a dia les famílies, que no fa falta que tinguem la sensació d'estar menjant cuina catalana només per Sant Esteve. Vull dir, la llista que ha elaborat Alícia, no?, ha fet una tria molt exhaustiva de totes les receptes que són practicables, no?, en els menús que confeccionem a les nostres llars i inclús també en restaurants, i creiem que això pot tenir un impacte super enorme, no?, si som capaços de fer la difusió necessària, i el fet de que vosaltres us en feu ressò jo crec que també ens ajudarà molt, però creiem que pot tenir un impacte molt gran en un canvi d'hàbits, no?, en què millorem aquesta autoestima, que tenim una cuina que admira tot el món menys nosaltres mateixos, que els joves s'apropin molt més a la tradició culinària de Catalunya i guanyin així doncs també en salut, perquè ja sabem que els joves doncs són víctimes de molts dels problemes que afecten als hàbits culinaris, però també el desconeixement, no?, de quina és tota la nostra tradició. Vull dir, ells són una població diana d'aquest projecte especialment, però també doncs això, les famílies que de vegades no troben la manera de portar una dieta o una dieta equilibrada, i el que preferim és que ho facin incloent plats catalans de tota la vida en els seus menús. I en aquest sentit, jo crec que és molt important reflectir o remarcar que el producte del projecte és un menú complet que es pot aplicar cada dia sense tenir por de que no sigui equilibrat, perquè per això també tenim la base científica d'Alícia i ens han ajudat a fer-ho, i que podem menjar cada dia de l'any receptes catalanes sense que això suposi que no estem menjant adequadament. Al contrari, estem menjant d'una manera molt saludable.
Un d'aquests actors són les, podríem dir, les grans cuines, no? La cuina dels hospitals, la cuina de les escoles, però hi ha una gran cuina que la tenim tots, que és la cuina de casa, que per una banda al vespre cada vegada es cuina menys, això ho podem veure, diguem-ne, al llarg de tot Catalunya o la societat, diguem-ne, en general, i en canvi és un lloc on a vegades els vespres, a l'hora de sopar, és quan podem educar, no? Hem de dir, diem sempre, que a casa les famílies s'ha d'educar, i l'educació alimentària és una d'aquestes. Hi ha una gran cuina catalana a l'hora de sopar, com deies tu, Toni, que no sigui pesada, que a més sigui senzilla i sigui ràpida, no? És a dir, ja pot haver-hi un fast food de cuina catalana que a més sigui saludable i bo.
Evidentment. El que deies tu abans, la cuina popular, o sigui, mira, hem de copiar dels bons. Qui ho ha fet molt bé amb això de fer una política alimentària pròpia que doni valor afegit als seus productes i, a més, guanyi prestigi gastronòmic? Els italians, no? Bueno, què han fet els italians? Els italians no han venut la seva cuina del nord ric i de festa. Han vingut la cuina popular del sud, aquesta és la que ha triomfat. Fàcil de fer, econòmica, amb productes que estan a l'abast, i això és el que està conquerint el món. Nosaltres també ho tenim. El problema és que no ens hi fixem prou. I com que la política alimentària o la fas o te la fan, i nosaltres ens l'han fet massa, no? L'estratègia alimentària de Catalunya és una mica, no?, un bottom-up, diguéssim, no? Tots hi vam participar en les reunions. El que volia és que nosaltres mateixos ens féssim la nostra política alimentària i que el govern, l'administració, diguéssim, el que fes és aplicar, no?, d'alguna manera, que és el que, com es traduïa això en mesures concretes. I això és el que una mica en el sector, o pel que fa a aquest projecte de la cuina catalana cada dia, és el que hem intentat fer, no? La idea és, escolta, cada dia recordem que la nostra cuina és sexy, és fàcil, és fins i tot econòmica, en el sentit de que podem comprar unes bones mongetes, uns bons fesols, o podem fer un bon farro, excel·lent, gastronòmicament superpotent, i a més sa, i no ens hem de gastar un dineral, diguéssim, si en sabem, si tenim aquesta habilitat, no? Abans parlava la Cristina de que els joves és important que no es desenganxin d'aquesta cultura alimentària. Per un cantó, des del punt de vista del gust, el que deies tu, a menjar sobretot se n'aprèn menjant. Per tant, en aquests sopars és com hem d'educar els nostres fills, no? A que tinguin aquest gust, no? Que ens és patrimonial, però d'altra banda també a l'hora de gestionar. Escolta, i fer un empedrat, no? Fer fins i tot un farro, eh? Són aquestes coses que dius, si deixem de que ja no sàpiguen fer una mínima manipulació, no sàpiguen les temporades mínimes, que és el que ens toca, de fruita i de verdura fresca. Si no aconseguim, no? Tu també fas feina en aquest sentit, evidentment, no? Tots estem ficats en aquest carro de que la política alimentària no ens la facin, sinó que ens la fem en benefici del sistema alimentari, però també de la nostra salut i, un cop més, de la nostra felicitat.
Toni i Cristina, moltes gràcies, i farem l'escollir carrandolla per Nadal. I ara, què us sembla una sopeta d'all?
Fantàstic, tinc molta gana, perquè m'he quedat amb ganes de provar l'escalivada que han preparat els d'Alícia.
I ara farem un maridatge entre el gall del Penedès i la malvasia de Sitges, perquè tenim a la Cristina i a l'Alba. Cristina, què tal?
Molt bé.
Vosaltres, a la Llacuna, feu uns projectes de patès molt interessants amb la Fundació Alborona, que n'hem parlat ja aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sí, sí, són tres patès, concretament, que el que intenten és posar en valor el patrimoni gastronòmic que està al costat de casa nostra i que de vegades no el veiem prou.
I això de la investigació del desenvolupament heu anat fins a Sitges per anar a buscar un vi, que jo sempre dic que està en perill d'extinció, una varietat, però que a més té una vàlua gastronòmica bestial.
Sí, hem anat a Sitges o Sitges ens ha trobat, eh? Jo crec que ha estat una cosa escrita a les estrelles. Ens havíem de trobar, ens havíem de conèixer, perquè amb l'Alba, amb l'entitat que ella representa, doncs tenim tantes coses en comú, aquest ADN compartit, que ens havíem de trobar. Ara, si vols, ho expliquem.
Alba, tu des de quan fas vi?
Bueno, jo amb les meves pròpies mans, el vi no el faig, tot i que trepitjo la vinya i en parlo d'ella. Jo vaig entrar al celler de l'hospital el 2018 i des d'aleshores que la meva obsessió és explicar i esbombar les virtuts de la malvasia.
Una varietat que bé, cada vegada es va trobar més a molts cellers, però que això fa uns quants anyets pensàvem que desapareixeria.
Completament, va anar del canto d'un duro, no? Aquesta expressió tan col·loquial. A finals dels anys 90 només quedaven 2 hectàrees de malvasia a Sitges, que coneguem, i a partir d'aquí va entrar altres viticultors, no només a l'Antoni Almirall del celler de l'hospital, sinó Vega de Ribes, Gené Ventura, l'Enric Bartra, i sobretot l'Incavi també, no? Va veure la potencialitat d'aquesta varietat i mica en mica la van anar protegint i després també va entrar Slow Food i la va declarar un baluart.
En Valentí Mongai, que és un dels màxims exponents de l'Slow Food a Catalunya, us va agafar, no de les orelles, sinó de la mà, i va dir, això jo ho aixeco sí o sí.
Sí, de fet, de les orelles també, perquè té aquesta actitud tan combativa que te l'enganxa, no?, i te la inspira. I, de fet, en Valentí, que és un restaurador de Sitges, no?, la Salseta, que és una cuna per nosaltres, realment ell va tirar endavant tot el projecte de revalorització de la malvasia i que encara avui dia està al peu del canó. Sense anar més lluny, aquesta tarda tinc una cita amb ell per encarar els actes de la Setmana de la Malvasia.
Ui, els actes... Uf, això hi haurem de venir aquí. Cristina, a veure, vosaltres vau començar pel paté de la Llacuna i després vau fer aquest paté de gall del Penedès, però de gall de veritat del Penedès.
Sí, sí, de l'autèntic, del que té IGP, perquè tal com li passava a la malvasia, doncs també és un gall autòcton en perill d'extinció. Extinció perquè, doncs, per l'estacionalitat, només es consumeix al Nadal, i perquè el format de consum, que és el gall fresc, doncs potser no està tan de moda o la gent no sabem cuinar tant gall, per tant hem de facilitar la vida al consumidor i apropar-lo perquè el pugui gaudir, però posar-li també fàcil la vida. I així és com neix el paté, juntament a 3 productes més de brou o confit, doncs perquè la gent ho tingui molt fàcil i poder accedir a aquest delicatessen que tenim aquí al Penedès.
A veure, si feu un maridatge amb aquest paté de gall del Penedès i aquest paté de la Llacuna, jo crec que aquí alguna malvasia la tindrem, no?
Sobretot aquestes malvasies nou format, no?, que també deia la Cristina, que han volgut apropar el gall del Penedès al gran consumidor, doncs amb la malvasia fa uns 20 anys ens va passar una cosa similar, que és que vam fer la malvasia com a vi sec, vi de taula, un vi blanc, jove, aromàtic, fresc, no?, amb aquestes acideses que van també amb aquests maridatges, sobretot de cuina marinera o d'embotits i de cuina greixosa per poder netejar la boca i seguir disfrutant de la menjada, no?
Per tant, aquí què hi posem? Una malvasia seca, blanca... Aquesta no té bota, eh?
No té bota. Una malvasia aromàtica, jove, un blanc subur, per exemple, 2022 en ve al cap, no?, que té aquesta part tan aromàtica, tan cítrica, tan varietal també, tan salina al tanto, perquè les nostres vinyes estan just davant del mar i la brisa marina, d'alguna manera, encara s'expressa amb els vins blancs de malvasia de Sitges.
I després ve aquest casament, aquest casori que heu fet amb la malvasia, que vosaltres l'heu posat dins d'un pot de paté i després, en tot cas, ja la maridarem.
Correcte, això l'Alba ens ajudarà fàcilment. La idea era, seguint l'estela del que vam fer en el seu moment amb el paté de la Llacuna, posant en valor una recepta centenària, amb el gall del Penedès posant en valor aquesta viram, per què no posar en valor també la malvasia, aquesta varietat, com deia l'Alba, no?, que no fa tant, en quedaven ben poques, doncs, ostres, fem un paté, també l'aproximarem al gran consumidor, els hi farem fàcil, i per què no que es converteixi en un souvenir, no?, que es puguin emportar tots tots els turistes que passen per Sitges i donar a conèixer, expandir, fer la taca d'oli de tot el patrimoni que tenim aquí a casa nostra.
I aquí, tot i que és un paté amb malvasia, jo crec que aquí podria anar a buscar una cosa dolceta, perquè si hi ha alguna cosa que, diguem-ne, la malvasia de Sitges ha sigut coneguda sempre, ha sigut per aquesta part dolça de la malvasia.
La part dolça, la part tradicional, aquesta llarga criança, no?, d'una mistela que tots ens ve al cap en un àmbit de consum de Nadal, de la castanyada, no?, o amb els bunyols de Quaresma. Aquella malvasia dolça que tothom coneix és la que marida perfectament amb aquest nou paté d'embotits Mallard, perquè tens també la part d'acidesa que dèiem de la malvasia, segueix intacta amb aquesta malvasia dolça d'anys de criança, i per tant igualment et pot desengrassar la boca, però ara tens també una exquisitesa amb la mel, amb els torrats, amb els fruits secs, que marida estupendament bé amb aquest paté, que a casa ens el voldrem menjar a cullerades, per cert, que està boníssim.
Sí, perquè això és una d'aquelles coses que no acabem de dir. Al paté sempre hi ha molta gent que busca la torrada, i a veure, si la torrada de pa és de pa de veritat i pa bo, fantàstic, però si no, cullerades també, no?
Sí, sí, aquí podem engegar el club de les cullerades de paté, i ets el president, Pep, si vols, per reivindicar que hi ha moltes maneres de menjar paté, que no tot passa per la torrada. Evidentment, si la torrada és bona, però no tots a vegades tenim accés a un pa, doncs, com es mereix, a l'alçada del paté. Per tant, i tant, paté a cullerades o fins i tot també amb altres usos, no? Amb amanides, per què no farcint pasta, per què no posant en arrossos, no?, el paté del gall. Jo sé gent que l'ha posat a un arròs de pollastre i ha potenciat el sabor. Al final, la imaginació és infinita.
Calla, que estic pensant en un croissant farcit de paté de malvasia amb malvasia de Sitges, que, escolta, una cosa, aquesta malvasia, si no veig errat, porta més de 12 anys de criança, no?
Ara mateix al mercat tenim la collita 2011, estem a punt d'ahir a passar la 2012 perquè ens queden poquetes ampolles, però sembla mentida, Pep, no sembla un vi que tingui més de 10 anys de criança, no? Per tota aquesta acidesa varietal, que passa que, clar, tens una integració dels aromes, de l'alcohol, de tota la part del volum, tens un vi que quasi sembla aquests xarops, aquests líquids d'or, no?, que menjaven en època, que bevien, perdoneu, en època medieval.
Escolteu, llarga vida al gall del Penedès i a la malvasia de Sitges.
I llarga vida al nou paté a malvasia de Sitges, també, que tot just acabem d'estrenar, oi?
Moltes gràcies, salut.
La Fonda.
Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
En Francesc és pesolaire de Sant Andreu de Llavaneres i el món s'està tornant boig, perquè ja estem a novembre i tenim pèsols.
Si està, el món està boig, nosaltres estem bojos, i les plantes es tornaran més boges, perquè ja no saben a quina estació viuen, noi. Ja tenim pèsols, ja hi ha flor, això és un disbarat.
I a més estem parlant de pèsols que viuen de forma natural, és a dir, els heu plantat no amb un hivernacle.
No, no. Aire lliure, tot natural. Aquests pèsols haurien de començar a florir d'aquí a 2 mesos, ja hi ha flor i ja hi ha algunes tabelles. Res, Setmana Santa, que és quan hauríem de menjar pèsols, no hi haurà pèsols. Els haurem menjat per Nadal, ja quasi bé.
Francesc, tu ets un d'aquests pagesos que aquí a Sant Andreu de Llavaneres cultiva el pèsol de la floreta, aquestes varietats de pèsols tan dolços. Sempre dèiem que arribava la primavera i arribaven els pèsols, i ara podem dir que arriba la tardor? I arriba el pèsol, també.
Sí, sí. Hem canviat les castanyes pel pèsol, noi. Les castanyes, vas pel Montseny tot arreu, trobes les castanyes buides, que no han quallat, pel canvi climàtic, i en canvi hi haurà pèsols. Però, bueno, lo maco seria que fos com abans, però això ja no ho veurem més, noi.
Escolta, Francesc, tu que ja et vam tenir aquí a la Fonda, de fet vam venir aquí a Sant Andreu i avui t'hem trobat aquí al Congrés de Cuina, al Gastronomic Forum de Barcelona, veiem aquí que hi ha molts cuiners que van parlant de territori, que van parlant de projectes, que van parlant de biodiversitat, de sostenibilitat. Veig que tots els bons cuiners i cuineres de casa nostra et coneixen a tu. Per tant, vol dir que fas algun bon producte, eh?
Algo fem bé, algo fem bé. A part de que toquem una bona cosa, algo fem bé. El clima de Sant Andreu de Llavaneres és molt bo, estem a poc de mar, tenim un microclima especial per la serra que ens cobreix, la serra del litoral que ens cobreix de l'aire del nord. Bé, però no sé com acabarà, perquè estem bojos, ja et dic que ens està equivocant, ja no sé ni quan hem de plantar ni quan hem de collir, tenim les estacions invertides, noi. Però el producte és bo.
el producte és bo. Escolta'm, quines són les varietats? O hi ha diferència entre una varietat i una altra perquè floreixi abans?
Sí, home, clar, hi ha varietats híbrides que es poden fer amb invernacle i floreixen abans, però bueno, ja no crec ni que s'hagin de fer amb invernacle, perquè el temps que estem i ja surt el que hauria de sortir per Setmana Santa, no cal que fem res amb invernacle. Però bueno, hi ha varietats que es poden fer amb invernacle, que venen abans, i que ja s'estan collint a manta, que és el Utrillo, el Dorian, el nostre és la Floreta i el Garrofal, l'autòcton.
L'autòcton. I aquests no es fan amb invernacle?
No, aquests no s'adapten a l'invernacle. El que es pot passar ara que estiguin tan avançats, amb això del canvi climàtic que el tenim aquí, no vindrà, ni ha vingut fa dies, el tenim aquí, que ho tenim tan avançat amb la flor i les tavelletes i de tot, que com només que vingui un dia d'una glaçada, ens fotrà la ruïna perquè s'haurà acabat la campanya, perquè està tot florit.
Aquest any per Nadal, escudella Carrandolla i pèsols amb botifarra negra.
Sí. No, farem un gelat de pèsols, un gelat de pèsol que és molt dolç, de postre, perquè anirem amb traje de bany per Nadal, nen.
Gràcies.
Una abraçada, Pep.
I és que aquí al Gastronòmic Fòrum de Barcelona hi ha espai, evidentment, per la innovació, però també hi ha un espai per aquells productes tradicionals que moltes vegades són molt desconeguts per molta part de la gent, tot i que ara segurament que ens diran que no, que la girella és molt coneguda, oi que sí? Sobretot a la vostra comarca, Eduard.
No, sí, està clar que a la comarca el coneix molta gent, a la província el coneix també molta gent, i el que nosaltres intentem és que cada vegada arribi a més gent aquí a Barcelona i altres parts del territori on no era tan coneguda fins ara.
Eduard Bassús, vosaltres sou de la Pobla.
Sí, nosaltres som una empresa familiar de la Pobla que ens dediquem sobretot a la carn, i també fem la nostra línia d'embotits on hi destaca la girella, que és el nostre producte estrella, podríem dir.
Des del 1948, Déu-n'hi-do, ja fa una colla d'anys, això, eh? Com va anar això, Eduard?
Nosaltres som la tercera generació, jo i el meu germà, el Cesc, que estem al davant de l'empresa ara. El nostre avi, al 48, munta la primera botiga, la botiga Pobla, i el meu pare, al 99, munta una sala de despesejament per servir a altres restaurants, carnisseries i així, i continuar fent també girella.
Escolta'm, la xirella, un producte que jo crec que, no sé si tu m'ho diràs, i mira que d'embotits a Catalunya n'hi ha una bona quantitat i n'hi ha molts, no? Molts artesans i també molts, diguem-ne, des d'una vessant de la tradició, diguem-ne, de la industrialització de l'embotit. La xirella està molt, diguem-ne, a la part artesana, no?
És totalment artesana, les tripes de... La girella s'embuteix a dintre de l'estómac del corder i encara les tripes es coseixen a mà, vull dir, s'ha intentat de buscar alguna màquina, per exemple, per cosir i així, sempre tenim problemes i al final la solució és cosir-les a mà. Tot el procés és molt artesanal i això també fa que el producte tingui un valor afegit.
Escolta, a veure, quins són els ingredients que hi ha a dintre d'aquesta girella?
La girella, perquè ho entenguem, és un embotit que, com sempre s'ha dit, no?, que del porc s'aprofita tot, doncs la girella va néixer segurament per fer el mateix amb el corder. No? A les cases mataven els corders i s'intentava aprofitar tota la carn del corder. Llavors la girella porta els menuts del corder, carn del cap i carn de corder que no són carns tan nobles, com per exemple la carn de la falda o la carn del coll, i això es barreja amb arròs, sobretot, es barreja amb pa, amb ou, amb all i julivert i sal i pebre.
I després s'embuteix, i diguem, s'embuteix, que dius, a més, no amb una tripa convencional de porc, sinó amb corder.
Sí, sí, s'embuteix a l'estómac del corder. Nosaltres, dels corders que estem matant, d'un estómac en traiem tres tripes, o sigui, tres girelles, per entendre'ns, i es cogeixen a mà. I la girella té dues coccions. Hi ha una primera cocció que es cou els menuts que parlàvem abans. Perdona, abans, quan m'he descuidat de dir-te que sí que és veritat que porta algo de porc, a les cases d'abans es posava algo de porc per donar-li una miqueta més de sabor o de melositat a l'embotit, però és una proporció molt petita. I ens fa primer una cuita d'això, després s'embuteix juntament amb la carn fresca de la falda i del coll, i això es barreja i es torna a coure una segona vegada perquè es coigui l'arròs i perquè es quedi l'embotit cuit.
Escolta'm, i quan arribem a casa, quina és la millor manera o quina és la manera que t'agrada a tu de menjar-te la girella?
La manera que més m'agrada a mi, i crec que la més fàcil o la que arriba a més gent ara, és simplement la tallem a rodanxes, la posem en una planxa amb una goteta d'oli i que es fregeixi una miqueta, que es dori una miqueta l'arròs, i això amb una torrada. Avui em comentaven també aquí la fira, no?, amb una torrada d'allioli de codony, per exemple, no?, que també és d'allí de Tremp, i així, jo crec que així està molt bo. Però sí que és veritat que antigament, pues, i encara es fa, per exemple, la fira de ramaderia de la Pobleta, amb peus de corder, estofada amb peus de corder, per exemple, també és un plat que agrada molt.
Escolta, i ara que parlaves de Tremp i així també a la Pobla, home, si hem de posar-hi algun vi, el vi que tinguem més a prop, no, de casa?
Home, allí dalt hi ha molts cellers, no? Que ara dir-ne un em faria quedar malament amb els altres, però sí que és veritat que hi ha molts bons vins a tota la conca i això podem estar orgullosos també.
Eduard, tu ets molt jove, no sé si, diguem-ne, has estudiat alguna cosa que té a veure amb el que tens a casa, però com veus el futur teu dins d'una casa que va obrir els teus avis i que el teu pare ho va seguir?
Bueno, jo vaig estudiar indústries alimentàries a Moneix, que llavors feien el cicle que era exclusiu de càrniques, i jo vaig estudiar allí amb la idea de continuar a casa. Treballar a casa té les seves coses bones i les seves dolentes. El que té dolent és que les hores no s'acaben mai, però sí que és veritat que et sents molt realitzat de poder fer el teu producte i que pugui arribar a molta gent.
Seguirem a casa?
Sí, seguirem a casa. A més, amb el meu germà hem fet una miqueta d'ampliació, per exemple, de l'obrador, per continuar fent més girella, saps? Perquè ens trobàvem que, com que és un embotit amb al·lèrgens i així no podíem treballar a la mateixa zona on treballàvem, a llangonissa crua o altres embotits que no porten al·lèrgens, i hem fet ampliacions, ara hem obert una nova botiga, vull dir que estem amb idea de quedar-nos i molts anys que puguem.
Doncs mira, de Tremp anem cap a Mallorca perquè, ja ho veus, aquí dues taules al costat i tenim un dels grans, diguem-ne, messis, que jo sempre dic, de la sobrassada d'en Xerreina.
Ara anem a veure.
Vinga, va, anem a veure Xerreina. Aquí al Fòrum Gastronòmic també parlem d'innovació, a vegades amb coses tan senzilles com el que seria un bon brou. Què tal, com estem?
Molt bé, què tal?
Presenta't una mica, va.
Pues jo sóc el Rubén, sóc el fundador d'Uma Slow Broth, i som, bueno, una línia de brous funcionals.
Brous funcionals, però que a més són ecològics.
Sí, encara no tenim el CCPAE, però estem al procés, però tot el producte és en eco i, bueno, vedella del Pirineu.
Tu ets cuiner, vas deixar la cuina, te'n vas anar a cuidar un ramat de cabres a la muntanya i allà et vas enamorar.
Sí, 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 fa 5 anys vaig tancar el meu restaurant de Barcelona, vaig pujar cap a la vall de Boí i allà, mira, en un canvi així de venazo, vaig començar a cuidar cabres i d'allà tornar a la cuina una altra vegada amb aquest projecte nou.
I com és un brou funcional?
Pues és un brou fet amb molt de temps, a molt baixa temperatura, amb una proporció sòlid-líquid bastant acurada, i bueno, bàsicament jo faig servir genolls de vedella, que són els que aporten bàsicament cartílag, que acaba convertint-se en proteïna, col·làgen i...
Proteïna de molta qualitat i a més zero greixos.
Sí, zero greix. És cert que l'os de la vedella té molt de greix, però a l'hora de precipitar i solidificar, el greix queda dalt i el separem. Llavors això va cap a una altra funcionalitat que no entraria dintre del brou. Sí.
Per qui creus que són aquests brous?
Mira, jo quan vaig començar la idea estava destinada com bàsicament per gent que fa esport, i al final el ritme de l'aventura aquesta de l'emprenedoria m'ha dut a que bàsicament són dones entre 35 i 60 anys que es cuiden, que miren per la seva salut, per la pell, bueno, l'anti-aging, per problemes intestinals, d'inflamació, el SIBO i tot això, i al final per tothom, que al final a partir dels 30 tothom necessitem proteïna extra per reforçar múscul.
Es parla molt de les aletes de tiburon i aquestes coses, i en canvi aquí a Catalunya tenim aquests brous fantàstics i potser no els coneixem.
No, bàsicament, mira, és una bona manera de fer l'analogia, sí, seria això, seria... tenir un bon producte, un bon col·làgen, no m'agrada dir la paraula col·làgen, però bueno, al final és una proteïna d'aquí, que no cal portar coses de fora quan aquí tenim producte boníssim.
Rubén, moltes gràcies. Anem a tastar brous?
Anem a tastar brous, vinga, va. Merci, Pep.
La Fonda. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del senyor Alexandre Grimaud de la Reynière que diu: el postre ha de ser espectacular, perquè arriba quan el comensal ja no té fam. I esperem que vosaltres tingueu fam per fer un altre postre i, si pot ser, per repetir la setmana que ve en un nou podcast de Catalunya Ràdio, aquí, de la Fonda, clar. Vinga, adeu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.